possible declaració d'independència. Amb el trasllat, l'entitat vol frenar, segons diu, la caiguda a la borsa i garantir la seguretat jurídica davant del Banc Central Europeu. Els Mossos han rebut més de 500 denúncies, segons hem sabut avui, per les càrregues policials de diumenge passat contra la policia i la Guàrdia Civil, aquestes denúncies, la policia espanyola, per l'actuació en les votacions. La majoria són per lesions i per violència policial. Les diverses associacions d'advocats que assessoren els denunciants i que treballen de forma coordinada recorden la importància d'acudir a un centre d'assistència primària per obtenir el corresponent informe mèdic que fonamenti la denúncia. Avui en el programa El Mirador de l'Actualitat parlarem de Colòmbia després de la visita del Papa i amb la seva perspectiva de pau i també davant la possibilitat que el Papa rebi el Nobel de la Pau.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road. Going through your troubles away in the deep blue sea. Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i l'Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Estimats oients i amics del Viure des de l'Essència, preparats per poder compartir una estona amb nosaltres? Els nostres col·laboradors i una servidora amb moltes ganes de poder viure una gran estona des de l'aprenentatge i la diversió. Comencem!
Viure des de l'Essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
El nostre convidat d'avui diu: la devoció és quelcom natural en el ser humà. Música. Devocional per naturalesa, des de molt jovenet, ha estat acompanyat per mestres de diferents disciplines. Format en medicina tradicional xinesa i sanació mitjançant la consciència i la vibració del so. La seva màxima inquietud sempre ha estat la realització del ser a través de la música i els cants. Ravi Ram, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, molt bon dia.
Molt contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Ja veure venir a l'estudi, com dèiem els companys, quina sensació de pau que transmets. Vas néixer a una comunitat de ioguis.
Mm-hmm, exacte. Sí, una comunitat que vivien, eren una cooperativa i el que van anomenar la Fundació International Yoga Institute, i principalment la seva formació, dedicació de tot el dia era el ioga i a la difusió i l'ensenyament d'aquesta pràctica.
Fins a quina edat vares estar en aquesta comunitat?
Jo allà vaig viure fins als meus 7 anys, concretament a l'any 89.
Està aquesta comunitat de ioguis?
No, va ser l'any que es va dissoldre de mutu acord. Uh-huh. I bueno, per això doncs, llavors després vaig passar a viure a Sabadell, on vaig passar la resta de la meva infància i adolescència.
Probablement alguns oients deuen dir, els hi sona la paraula iogui, evidentment, però deuen dir, què són els ioguis?
Mm-hmm. El ioguí és aquell que practica ioga, principalment. Mm-hmm. El que passa que aquí es coneix el ioga de la sana, no? I a la sana és tot el seguit de postures i és la pràctica més aviat física, no? Ioga en si significa la unió, no? La unió entre les diferents parts que tenim el ser humà, que és la ment, és el cos i tot el que això acompanya, no? Però el verdader iogui no és aquell que fa una postura de ioga habitualment vista o que la sublima, sinó el iogui és el que comprèn la profunditat del que significa la unió.
També suposo que deu anar de la mà amb un tipus d'alimentació determinada?
Sí, el que passa que avui dia hi ha molta controvèrsia en aquest sentit. Va. Però bueno, el ioga el que fa és que desenvolupa consciència. La consciència inevitablement desenvolupa compassió. I la compassió té molt a veure amb com es tracten els altres sers vius i de quina manera pues, ens alimentem i com es tracta el nostre cos, també. Perquè hi ha aliments que li fan mal i altres que li fan bé.
Des de la teva infància has estat vinculat al món de la música. De fet, avui a l'estudi, que més tard els nostres oients et podran escoltar, portes un instrument que ens pots recordar el nom?
Sí, avui he portat un instrument que es diu Ngoni.
Ngoni.
Sí, és un instrument de l'Àfrica, que el so escoltaran els oients després, és similar al d'una arpa.
I és particular, perquè de fet està fet amb, em comentaves, amb el que és la carcassa d'un animal, no?
D'una
carbassa.
D'una carbassa, exacte. Sí, la carcassa és com una carbassa, després té un màstil central i la pell és d'animal, la pell és de cabra.
Mm-hmm. És que, clar, m'has parlat de tants instruments i creats de diferents maneres que
sí.
És una meravella. Després l'escoltarem. Mm-hmm. Què et anava portant de petit el fet de començar a tocar els instruments, el que et varen ensenyar a
bueno, allà on jo vaig néixer, la part creativa sempre ens la deixaven molt a flor de pell i ens motivaven. Llavors ens fèiem teatre, fèiem activitats, fèiem música, fèiem moltes coses, no? Jo, quan tenia 7 anys, el meu pare em va regalar un banjo.
Uh-huh.
I, de fet, va ser l'etapa que es va acabar i jo me'n vaig anar a un altre moment de la meva vida i la música va ser potser el que em va, a partir d'aquell moment,
no?
Acompanyar. Exacte.
Clar, o sigui, podríem dir que la música és l'eix a la teva vida?
Avui dia jo podria dir que sí.
I probablement cada instrument que ha passat per la teva vida deu tenir una història molt emocional, no?
Sí, efectivament. És una història d'amor, cada instrument, igual que cada cançó, igual que cada composició, etc.
Quin és l'instrument que t'ha seduït més?
Bueno, actualment amb l'Ngoni, que no fa gaire que jo l'estic aprenent a desenvolupar-lo, treballo amb músics que el toquen molt millor que jo i que normalment m'acompanyen en els directes. És un instrument que avui dia em té enamorat i captivat. El hang drum és un instrument de percussió de melòdica molt actual, que és com un platillo volador,
mm-hmm.
No? Que
sí.
Que està avui dia, doncs, ha fet molta revolució, també. No? Bueno, però en tinc tants, la veritat. Ja. Que...
I és curiós perquè a nivell vibratori cada instrument, cada melodia ens transporta i també parles de que sana, no? Com un instrument ens pot sanar? Com ho podem entendre els sí. oients, no?
Sí. A veure, el que sana no és pròpiament l'instrument d'entrada, no? Vull dir, així com el ser humà és un instrument del creador, l'instrument, ja sigui un violí, ja sigui una guitarra, ja sigui doncs, un dels que jo porto avui, nosaltres som el facilitador per aquest instrument, no? Tot és tocat per algú amb més consciència, no?, superior. I jo crec que el que sana és aquesta consciència que viatja a través de l'instrument. Tot i així, sí que hi ha instruments que són específicament construïts com les campanes d'alta vibració o els bols tibetans o de quarts, que específicament i la seva característica principal és desprendre o emanar una vibració, les quals les seves freqüències tenen una repercussió.
Important a la nostra vibració, diguem-ne, no? En el nostre cos, en la nostra ànima, podríem
Efectivament.
Dir?
Efectivament. L'ànima, en conseqüència, i a nivell més tangible, el cos, tot el que és les freqüències dels hemisferis cerebrals que tenen, es veuen afectades positivament, no? I la vibració, evidentment, de totes les cèl·lules.
Perquè paral·lelament també vas anar descobrint el cant, no?, dels harmònics i el poder curatiu de la veu, també.
Sí, efectivament. Els cants harmònics van venir una miqueta també arrel del didgeridú, l'instrument d'Austràlia, que em va arribar a les mans ja fa més de 18 anys i requereix d'una tècnica concreta que et permet fer el que en diuen la respiració circular. I això treballa molt el diafragma. Uh-huh. I un dia vaig veure que de cop tenia un xorro de veu. Jo que dic, ostres, però si...
Vas desbloquejar, podríem dir, Ram.
Sempre, sense ser-ne conscient, no? Llavors, sí, hi va haver una part així que es va desvetllar, no? De tota manera, un dels meus mentors en aquesta tècnica, de l'instrument en si del didgeridú, com després amb altres instruments com les percussions perses i altres, un dia vaig veure que feia uns sons amb la boca que em vaig quedar a quadros. I, què estàs fent, no? I em va explicar que en els cants harmònics, que són unes seqüències harmòniques que estan sempre i que l'únic que fem és com un fractal les exagerem perquè es percebin més, no? Llavors és el que també en anglès es diu overtune, que és cantar dues notes al mateix temps, no?
Caram, tot això ho podrem escoltar, si no m'equivoco, el dia 29 d'octubre, que tocaràs a la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona, per quart any consecutiu.
Efectivament.
T'hem de venir a veure. Uh-huh. És el dia 29 d'octubre.
El dia 29, a les 7 de la tarda.
Hem d'estar alerta perquè, com em comentaves, les entrades ja es comencen a esgotar. Suposo que la gent una vegada comença a descobrir el tipus de música que ens aporta, no? I què sentim, i com és... Probablement anar als teus concerts és com és una meditació constant, suposo, no? És un connectar amb el teu ser, amb el teu centre.
Efectivament, sí. És buscar aquell espai desconegut que forma part del gran misteri, com diuen els savis, i trobar què es revela uh-huh. a partir d'aquí.
De fet, probablement alguns espectadors, quan t'han vingut a veure, no?, en els concerts, et deuen haver dit coses molt boniques, no?
Sí, de fet, més enllà de les crítiques, que quan no són tan boniques també són molt benvingudes...
Uh-huh. Crítiques constructives, eh?
Exacte. Sí que és veritat que hi ha casos de persones amb experiències quasi bé místiques o uh-huh. amb sanacions físiques que són espectaculars, que realment és quasi allò, un miracle, no? A vegades dius, com ha pogut passar això? Bueno, jo tampoc no ho sé, i la veritat és que no és que no m'interessi, em preocupa realment i em fa feliç veure que això succeeix. Però no m'hi vull perdre, tampoc. És una uh-huh. conseqüència de que...
Però probablement t'alimenta, no? Perquè és una manera de sentir que el que estàs fent arriba, que la gent està millor, i és una manera de... Perquè suposo que en algun moment també deus tenir debilitat, no? En el sentit de dir, no puc més, estic molt cansat... O no et passa a tu, això?
Sí, això ens passa a tots. Uh-huh. Això ens passa a tots. Però vaig dir, nosaltres el que hem de fer és fer una bona feina, fer un concert tal com l'hem assajat, i estar connectats en el nostre interior, a l'espai...
Amb l'aquí i ara.
Sí, exacte, que és el que nosaltres, com a conseqüència la gent entra en el seu aquí ara. Uh-huh. I aquí és on es revelen aquí. Les veritats.
Aquest present, no? Que, com diu la paraula, present és un gran regal.
Exacte.
Has compartit escenari amb músics i grups de reconeguts del món espiritual, no? Has viatjat uh-huh. bastant.
Sí, exacte. Sí, de fet, alguns dels músics són nominats al Grammy. Sí, he viatjat, bueno, bastant també, efectivament, per Europa, he estat a l'Índia, a Sud-amèrica...
Home, deus haver viscut bastants contrastos, perquè no és el mateix viure a Catalunya que estar a l'Índia, no? Com portes aquests canvis culturals, aquesta manera de viure tan diferent?
Bueno, a veure, sempre és una miqueta de... et provoca un moviment. Quan veus altres realitats que són tan diferents de la teva, després això ho has d'integrar, no? Però acaba sent de... Bueno, et dona uns fundaments i et dona una riquesa. Et dona una riquesa que t'ajuda a apreciar el que tens, no? I a valorar també el que encara no. Per exemple, no sé, la Índia uh-huh. tenen el que aquí no tenim, què és? Un somriure. Aquí ens falta aquest somriure...
I no només un somriure de llavis, és un somriure de mirada, perquè quan vas a la Índia realment dius, però què estic fent? Com estic construint la meva vida que vinc aquí i aquesta gent, l'únic que et fa, el primer que et fa és regalar-te un somriure, no?
Mm-hmm, sí, sí.
És constant canvi, la vida és constant canvi, el viatjar, el conèixer, el descobrir, evolució. Avui, en el programa, també... Tu com portes el canvi de la vida? El canvi constant, aquest que res és per sempre, no?
Doncs jo no sé si és perquè sóc músic o si perquè la meva música té a veure amb la realització, però el canvi és algo que constantment forma part de la meva vida i ja ho he acceptat.
Ja el portes interioritzat.
Crec que l'únic que existeix és el present i l'única cosa que podem dir del present amb certesa és que està en permanent canvi.
Hi ha alguna cosa que sents de la que no estàs preparat a dia d'avui?
Segur que sí. Algunes d'elles, per això, encara no són inconscients. Espero del que em va venir estar-ne preparat.
Què és el primer que fas abans de llevar-te al matí, no? En el món en el que vivim?
Abans de llevar-me al matí, sempre, bueno, dormir. Un cop em llevo...
Exacte. Es dona per suposat.
I procuro sempre, si la ment i la son m'ho permet, és donar gràcies. Donar gràcies per estar aquí un dia més, obrir els ulls i dir, sí, ok, una nova oportunitat, un nou dia, per tot, per estimar, per perdonar, per créixer, per aprendre, per gaudir, i sobretot amb la música, clar.
Clar, i abans d'anar a dormir, Ravi.
També. Demanar perdó per si hi ha hagut alguna cosa que per la meva ignorància o les meves dificultats no he pogut fer bé, i donar gràcies per tot el que he rebut aquell dia.
La importància de l'agraïment diari, no? El ser agraïts amb el que tenim i amb el que hem vingut a aprendre. Doncs ara farem un parèntesi, donarem pas a la doctora Luján Comas, que està aquí amb nosaltres, parlarem del canvi. Ella ens explicarà de quina manera com el podem anar portant i eines perquè no ens sigui tan difícil anar digerint el que a vegades ens porta la vida i que no ens ho esperem.
Mm. Estàs escoltant? Viure des de l'essència. L'espai de la doctora Luján Comas.
Abracem la vida i alhora abracem allò que de vegades ens costa tant, el canvi. Sí, avui parlarem amb la doctora Luján Comas. Benvinguda a casa seva, doctora.
Moltes gràcies, Glòria. Estic encantada d'estar una altra setmana aquí amb vosaltres.
I nosaltres tenim els oients que venien. I quan és que ve la doctora? És aquest dijous? Sí, sí, aquest dijous la tornem a tenir a casa, a Ràdio Estel, que comparteix eines i ens dona aquesta pau, no?, quan comparteix el benestar per al nostre dia a dia.
Pues moltes gràcies. Ja hem parlat de la crisi, hem parlat de l'autoestima, hem parlat de la viure el present com un regal i pues, toca el canvi. I el canvi és intentar el que diem l'última setmana, de que el nostre instrument soni el millor possible dins d'aquesta orquestra. Per tant, som estudiants de la nostra pròpia vida i cada dia ens hem de treballar. Hem de treballar pensaments, hem de treballar actituds que ens ajudaran a alliberar-nos i a ser feliços. Però com ens alliberem? Pues, molt important, deixem de ser víctimes, a ser creadors i creadors de la nostra, el nostre voltant. Però fixeu-vos, si cada dia tenim entre 60.000 i 70.000 pensaments i cada dia són iguals, com volem canviar la nostra vida?
Com tenim d'instaurades, no, les creences?
Totalment, totalment. Llavors, la nostra personalitat és la suma dels nostres pensaments, els nostres sentiments i les nostres accions. I si volem canviar, hem de deixar fora de la nostra vida tot allò que és automàtic, que són hàbits inconscients, maneres de pensar que no ens porten enlloc, emocions ancorades en el passat, com les culpes. Però hem de vigilar, perquè moltes vegades un se sent bé sentint-se malament, Glòria, perquè el seu cos ja està tan acostumat a aquesta química cerebral de neurotransmissors...
És molt important prendre consciència,
sí,
totalment.
Sí, que es converteix en una mena d'addicció. I si et treuen la causa del patiment, tens com un síndrome d'abstinència. I la gent no vol que li treguis el patiment moltes vegades.
És com la gent que està maltractada, no? Acaba convisquent i li troba un sentit, allò. És com que s'acostuma.
S'acostuma, però és realment a nivell de neurotransmissors i d'hormones.
Sí, sí. És increïble com podem arribar, com el nostre cervell pot arribar a tenir tan instaurat, no?
Sí. Però hem de pensar que si el nostre cervell ens pot emmalaltir, també ens pot curar.
Ajudar, exacte.
Sí. Llavors, dèiem que hem de donar tot el millor i que hem de treballar en l'aquí i ara. I podríem dir que pensament és el futur, és el llenguatge del cervell, que l'emoció és el passat, és el llenguatge del cos. I l'acció és el present. Dèiem altres setmanes que únicament podem actuar en present. Totes les possibilitats estan en el camp quàntic. Podem ser el que vulguem. I com en connectem? Per connectar necessitem, per una banda, atenció, que vol dir estar present a la teva vida o a la nostra vida. Després és unir el cor i el cervell. El cervell amb la intenció, saber exactament el que vols, saber focalitzar el que vols i unir el cor amb una emoció elevada, noble.
Això és un visualitzar, no? Estaríem dient als oients de la importància de crear el que realment volen.
Exacte.
Importància de pensar en positiu, és a dir, vigilar el que pides que se te puede conceder.
Sí.
Doncs visualitzem en positiu i amb la màxima concreció per poder avançar en el camí del que nosaltres volem.
Sí, però a més ho hem de fer des d'aquesta emoció elevada, perquè tu ho pots fer des de plexe solar, és des de la ira, que són altres emocions, des de la ràbia, des de l'odi... No, des d'emocions elevades del cor. És des de la compassió, des de la gratitud, la compassió. Llavors, la vida ens canvia. No ens hem d'aixecar del llit sense revisar el propòsit de cada dia i veure com aconseguir-lo. I no esperar estar en un moment de crisi, de dol o així, per començar. Els pensaments són la càrrega elèctrica i el cor la magnètica. Jo penso que no cal analitzar el passat. El passat ja està passat. Hem de pensar en el present. Jo diria que el canvi és viure la vida amb un propòsit, la nostra realització, i buscar sentit a la vida, alternatives que t'omplin i que et donguin pau.
Amb aquestes paraules, en buscar sentit a la vida, que ens doni pau, no anar a dormir fins que tinguem un propòsit a la nostra ment per poder evolucionar i sentir-nos més nosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies, doctora.
Gràcies, Glòria.
Que tingui molt bona setmana.
Igualment.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
El canvi que sempre ens acompanya a la vida. Grans paraules, paraules sàvies de la doctora Luján Comas, Ravi.
I tant.
Al ser una persona tan espiritual, com sents i veus el món en el que vivim?
Doncs, benvinguda a la paraula canvi, no? Estem en un món que reflexa el canvi constant. Sí, són moments delicats en molts...
En molts aspectes, eh?
Sí. Hi ha moltes regions del planeta, s'estan produint coses que ens afecten a tots, no? Sí.
Hi ha un punt d'incomprensió probablement molt important, no? Ja no m'agradaria entrar en el tema polític, no? Però el viure des de l'essència el que sí que intentem tocar és el tema dels valors, no? El tema de posar-hi consciència de que ningú és més que tu i que no podem anar agredint a les persones per diferents ideals. Aquí sí que estem absolutament perduts, no? Aleshores, la visió que tu puguis sentir davant de tot el que ens està passant aquests dies aquí, precisament a Catalunya, què sents a nivell vibracional? És que és esperpèntic, no?
Sí, a mi em va fer gràcia un apunt que vaig veure que, si no m'equivoco, era el 1932, que es va declarar l'1 d'octubre el primer cop que la dona va tenir dret a vot. I vaig trobar curiós, no?, l'apunt, perquè crec que, bueno, és un bon símbol de quan algú està en una certa inferioritat en quant a força o la seva elecció de com utilitzar la força i l'altra banda, que normalment utilitza la força, el que fa és augmentar-la més, no?, des d'una mostra d'incapacitat de gestionar-ho des d'un altre punt. Això és el màxim que jo tocaria, no? El reste jo crec que és un... és el que veiem, per exemple... Bueno, el que jo considero és que quan l'oceà està mogut per fora, doncs toca entrar dins, i això és el que tothom ha de fer una miqueta
entrar dins,
en aquests moments.
I l'entrar dins és l'entrar una mica dins nostre, no? I sentir, i no deixar-nos portar per tot aquest espiral tan terrible que és una realitat del que estem visquent.
Exacte, sí.
Si poses una mirada al passat, Ravi Ram, què veus?
Bueno, veig una fase en desenvolupament. Sí, en desenvolupament.
Sents que encara hi ha molt a fer, eh?
Sí, molt.
Però no saps el què?
No.
Projectes o et deixes fluir i dir a veure la vida que em porta? O tu et fas una visió de tu en un futur?
A moments una miqueta, sí. Clar, jo vinc d'estudiar i profunditzar molt en el que és el ser humà i la salut i el desenvolupament de la consciència. I alhora la música per mi havia sigut el que m'alimentava, em nutria, no? I em donava pues, molta joia per seguir caminant, no? I bueno, ara ja fa uns anys ha agafat ha donat la volta d'alguna manera. I està agafant una envergadura que veig que potser doncs, sí que hi ha un futur amb una certa expansió important, no?, en relació a la música.
Si fas una mirada al passat, què veus?
El meu passat?
Sí.
El meu passat. Bueno, veig la història d'una persona com qualsevol altra, un ser humà amb un nen amb les seves inquietuds, les seves moments de joia màxima, de tristesa, els seus traumes, les seves...
com tots,
primeres relacions, els seus canvis, el seu descobrir la vida, veig tot això, sí.
I com vas portar en moments determinats canvis que durien ser probablement difícils de gestionar? Amb què connectaves?
A veure, doncs, ja que ho dius, sí, ho vaig portar com vaig poder, humanament, i amb què jo sempre he connectat amb Déu en els moments... Bueno, per mi cantar a la divinitat és algú constant, directa, no? Forma clar. Part de mi. No ho separo, no hi ha un Déu allà i hi ha un Déu aquí. Hi ha un Déu aquí en tot, en cada una de les partícules que estic dient aquestes paraules i que estic respirant aquest oxigen i que des d'on trobo la música dins el meu i surt i es comunica amb un Déu allà. No? I amb aquesta comunió és la que sempre a mi m'ha salvat en els pitjors moments.
És el fet de que Déu és dins nostre i tot és un, no?
És trobar, per mi, estar fortament establert en un vincle amb una experiència d'amor que jo la reconec, sé quina és, i quan estic allà és com un foc que va cremant tot el que m'està fent patir o em té en confusió.
Perquè el que dèiem de la confusió, no? A vegades no deu ser fàcil a una persona que viu el món espiritual tan profundament a viure aquests moments de violència que ens envolta, no?
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Com ho gestiones?
Bueno, doncs és molt bona pregunta. I si hi ha algú que ho sap fer millor que jo, sisplau, que vingui aquí i ens ho digui a tots.
Exacte.
Perquè som molts els que necessitem recursos. És un moment que la clau és entrar dins teu i observar tot el que estàs sentint, acceptar-ho profundament, respirar-ho, integrar-ho, trobar la teva manera de poder això drenar-ho i trobar que la ment també troba la seva calma. És la clau, perquè... I això no vol dir no anar fora i ser... formar partit de lo que està succeint, que és important que...
Però no perdre'ns, no? Potser des de mirar enfora?
Que sigui després. Uh-huh. Que no sigui una inèrcia que no pots controlar tu i que t'està generant un patiment intern. Que lo primer, que sigui al revés, que tu puguis primer trobar certa pau dintre teu. I un cop des d'aquí seguir fent el que s'ha de fer. Uh-huh. El que cadascú sent que s'ha de fer.
Si fem un viatge en el teu interior i jo et dic una mirada, Ravi... A on et transporta?
Al present.
Una veu.
Una veu. La veu de la meva àvia explicant-me un conte quan era petit.
Quin conte t'explicava l'àvia?
Uf, llegia contes. Jo sempre... Depèn. A Simbad me'n recordo. Ara m'està venint un d'ells.
Home, hi fas pensar una miqueta, eh?
Sí, veus?
Un tacte.
Un tacte. El tacte. A mi m'encanta aquest de l'Amélie, quan fica les mans a dintre dels sacs de gra.
Mm-hmm. No? Un color.
Un color. El color de la comunicació en aquests moments que tanta falta fa. És el color de les aigües turqueses, blavoses, els blaus.
La importància del diàleg.
Mira, de fet, sí, les parets d'aquest espai són d'aquest color.
Estem absolutament en sintonia amb Ràdio Estel. Una melodia.
Una melodia. Una melodia. El cant dels ocells. Cant dels ocells. No la cançó, o sigui, pròpiament, uh-huh, també, però el cant dels ocells, que a vegades no els escoltem i entre ells estan parlant i els estem interferint bastant en la seva conversa. Uh-huh. Escoltar-los.
Un llibre que t'alimenta l'ànima en moments que necessites nodrir-te.
Qualsevol d'Edgar Toll i especialment, i en primer lloc, Autobiografia d'un iogui, de Paramahansa Yogananda.
Mhm. Uh-huh. Si dic la paraula amor, a on et transporta?
A les relacions.
Vida.
A les relacions, també. I a la Mare Terra, també.
Mort.
A l'eternitat.
L'ego.
A un amic per descobrir.
Pau.
L'acceptació del conflicte.
Quin sentit li dones a la por?
A sobreviure i evolucionar.
Una persona de referent a la teva vida, Ravi.
Una persona referent.
El silenci ens acompanya.
Sí, gràcies. Crec que el meu besavi, tal com me l'explicava la meva àvia, i ella també, la padrina.
Quin creus que és el sentit de l'existència?
El sentit de l'existència és no preocupar-se tant en trobar-li un sentit i viure el present, l'aquí i ara, i descobrir què significa realment això.
Ravi Rama, ens estàs absolutament eclipsant amb la teva pau, amb la teva harmonia i amb aquesta necessitat, no?, de poder compartir des de l'amor i des del sentit de vida. Estem arribant als últims minuts del programa, però tenim moltes ganes d'escoltar la melodia que ara ens tocaràs. Abans, però, ens agradaria molt que ens diguessis què és per tu viure des de l'essència.
Viure des de l'essència, jo crec que és l'art d'escoltar. És l'art d'escoltar. Abans d'actuar, hem de poder no actuar, per veure què hi ha. Llavors, per poder fer música, hem d'aprendre a escoltar. I el que precedeix el so i la música és el silenci. Per això jo crec que l'essència està en escoltar. I des de l'escolta, i manifestar-se. I seguir escoltant.
Seguirem escoltant, seguirem sentint. Et vindrem a veure a la Basílica el concert que faràs el 29 d'octubre. Enhorabona per al darrer disc que has tret, Life, que sé que està tenint... Bueno, no sé si la paraula èxit, no, però està rebent molt d'amor per tots els oients, tota la gent que t'escolta. I l'únic que puc dir és que fins sempre, molta prosperitat i tot teu, amb el teu instrument Lingoni.
Moltes gràcies.
Fins sempre. Estimats oients, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Avui acabem l'entrevista de conversar des de l'essència amb el nostre estimat Ravi Rama.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Estimats oients, i continuem amb Daniel Gavarró, el xerpa espiritual. Ens parla de les 21 creences que ens amarguen la vida.
L'espai de Daniel Gavarró, xerpa espiritual.
Daniel Gavarró, benvingut al Viure.
Encantat de tornar a estar aquí una altra setmana més.
Els oients, l'altre dia em trobava una senyora pel carrer i em deia: no saps lo bé que m'està anant el que parleu amb el Daniel. No ho saps, tinc unes ganes ja de que em parleu de la cinquena creença. No m'he volgut descarregar el llibre perquè vull, ni l'he volgut anar a comprar perquè vull seguir el programa. I vull veure com mica a mica aneu desgranant i anem fent aquest viatge, no? Perquè, de fet, no, les coses han d'anar a poc a poc, no? Perquè a vegades voler fer molts canvis o voler interioritzar tot de cop, llavors no fem gaire feina.
Oh, i tant. I per això és tan útil aquest programa, perquè mira, entre programa i programa tens un temps per practicar la creença i anar-la desmuntant, anar-la observant, anar-la verificant. Caramba, sí, és cert. Caramba, he d'actuar diferent.
És com un joc.
Efectivament.
No podem pretendre que els canvis siguin immediats.
Perquè res immediat. Oh, mira, jo visc a l'Horta de Lleida, no? No hi ha cap pagès amb dos dits de front que planti una llavor i esperi que surti el moment.
La naturalesa és sàvia.
Clar, tot requereix un procés.
Avui ens parlaràs de la cinquena creença falsa, no? Jo de que tu em fas feliç, no?
Sí, tu em fas feliç, tu em fas feliç. Però això és tan Hollywood, és tan pel·lícula, és tan conte. Vull dir que està tan present als menjadors de casa nostra, els menjadors de casa nostra a través de la televisió, però els menjadors de casa nostra a través dels contes, a les nostres escoles, a través dels relats...
Des de fora.
Sempre des de fora. Diu, des que et vaig conèixer, la meva vida va canviar. Diu, perdona. No, no és així.
No podem donar-li tant de poder a l'altre, no? És aquí el que parlem en el Viure. L'importància del poder és dins nostre.
És que l'altre no el té, el poder. L'única persona que pot viure feliç amb la seva vida ets tu. Diu, però és que jo no puc perquè tinc un eczema. Jo és que no puc perquè resulta que sóc curt de vista. Jo és que no puc perquè sóc calvo. Doncs t'aguantes.
Daniel, pot ser que ens focalitzem en les limitacions. Ens hem de focalitzar en els nostres talents, no en les nostres limitacions.
Sí, i adonar-me de que jo tinc tantes coses dins meu, tantes, que quan em focalitzo en que jo no tinc cabell, no tinc cabell però tinc cap, no tinc cabell però tinc vista, no tinc cabell i em toca el sol, no tinc cabell i tinc gorra.
És vist que la diversitat, no? Aquest món que és tan absolutament complet i ens quedem limitats a veure com aquests animals, que els burros que porten les orelleres i no veuen més enllà. No fem el favor d'obrir, d'expandir,
sí,
de conèixer, de compartir.
I això em recorda ara una teòloga italiana, no recordaré el nom, llàstima que sóc terrible amb això dels noms. Ella deia, cadascú de nosaltres som únics i ens toca ser la persona que estem fent. I l'única cosa que la divinitat no pot és que ella faci la feina que tu has de fer. Tu has d'omplir, tu ets glòria, però tu has d'omplir totalment la teva vida. Jo sóc Daniel, però jo he d'omplir, és a dir, he d'omplir el paper que em toca complir. Jo no puc ser Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa ja va existir, em toca ser Daniel.
És el que diem també de connectar amb la nostra essència, no?
Exactament.
Tots venim amb un sentit de vida, amb una missió de vida, a mi m'agrada dir, amb tota la humilitat del món, no? Però vull dir, jo sóc el més important en la meva pròpia vida, o sigui, valoro aquest petit Déu que tots tenim dins, tots, absolutament tots, no?
Aquesta essència expressant-se a través meu.
Clar.
Que, com que s'expressa a partir d'una perspectiva determinada, és única. I si jo faltés, el món estaria incomplert. I aquesta frase me la repeteixo moltes vegades, no perquè jo sigui molt important, sinó perquè tothom és important. Si tu faltessis, el món estaria incomplert. És com un puzzle. Tu et pots imaginar un puzzle de 50.000 peces? És immens,
eh? Immens.
I si falta una, què?
No es pot fer.
No importa, no hi ha una fitxa més important que una altra. Tu ets imprescindible. I en aquest sentit, quan tu ocupes l'espai que et toca, tu ets feliç. I te n'adones que l'altre no et fa feliç. Que sóc jo que he de descobrir la felicitat aquí.
Podríem dir que a vegades, potser és agosarat, eh? No som feliços perquè realment no estem al lloc on hem d'estar, no? Potser que no ens atrevim a triar. No ens atrevim a dir, això m'agrada, això no m'agrada, però des de la humilitat, eh?
Sí, no ens atrevim a ocupar l'espai que som. No ens atrevim a escoltar-nos. No ens atrevim a ser qui som. I, per tant, esperem que la meva essència me la donis tu, i això és literalment impossible. És com si una poma al mercat esperés que els tomàquets li donessin la substància.
Que un altre ens empoderi, no?
Clar, això és impossible. Tu mira, una poma és una poma i no vol semblar-se a una pera. Pues, doncs tu sigues tu.
Aflora el talent, aflora el que has vingut a fer aquí en la Terra, no? El teu sentit de vida i cap a on vols avançar. Sobretot valorant-te, i que ningú mai pugui fer-te sentir inferior.
Oh, ells ho poden intentar, però com que jo sé que estan equivocats, no té cap importància. És a dir, hi ha gent que em pot mirar i pensar que sóc un pobre beneit. Tenen tot el dret a pensar-ho. El problema és que jo ho pensi. Aquest sí que és el problema. El problema és que jo no m'estimi. Llavors demanaré als altres que em facin feliç, i quan els altres no em facin feliç els agrairé.
És l'aprovació dels altres.
Clar, els diré, amb tot el que jo he fet per tu, 10 anys sacrificant-me per tu, dic, no et sacrifiquis per mi, sigues feliç i comparteix amb mi la teva felicitat.
Això, aquesta frase també probablement molts oients l'han escoltat alguna vegada a la seva vida. Amb tot el que he fet jo per tu, i mira ara com m'ho pagues, no? Clar, és que això és com una espasa de Dàmocles a sobre, no?
Sí, és un xantatge. És pensar que els altres, com que m'han de donar la felicitat, si jo em sacrifico molt per tu, pues, tu em donaràs la felicitat. Però, mira, i amb això jo crec que podem anar tancant. Tota aquesta informació que estem donant és només informació. Només la persona que l'escolta la pot convertir en comprensió. De la mateixa manera, totes les coses que et succeeixen i totes les persones que et rodeixen només et poden donar circumstàncies i relacions. Que tu les converteixis en felicitat, en comprensió, això depèn de tu.
Doncs, una vegada més, el poder és dins nostre. Nosaltres tenim la clau, nosaltres tenim la capacitat de connectar amb la nostra essència, amb el nostre sentit de vida. Daniel Gavarró, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Continuem. Fins la propera setmana.
Fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
El color i la consciència. Meva Maria Xiqués, els colors, què ens aporten a la nostra vida? Què ens estan dient? Avui parlarem del blau i el groc. Eva Maria Xiqués, benvinguda al Viure, com estàs?
Hola, què tal? Encantada de tornar a ser aquí per compartir les meves experiències sobre el color.
Nosaltres encantats, perquè avui, enllaçant amb el que vàrem parlar la darrera setmana, no? Sabent que el llenguatge dels colors és el llenguatge de les signatures, avui focalitzarem més en colors en concret. Parlem del blau i el groc?
D'acord. El blau és el color de la pau. És el color de la comunicació. El que estem fent nosaltres és
Comunicar.
Estem usant molt el color blau a partir del nostre coll. I també és el color de la nutrició. Quan un parla i explica, nutreix els altres. Uh-huh. També és el color de la voluntat divina. El cel és de color blau. Tots els nens pinten un cel blau amb un groc.
Exacte.
Que és el sol. Igual el pinten content com el pinten trist.
Depèn del seu estat d'ànim, moltes vegades.
Exacte,
no?
Perquè el color groc té a veure amb el sol que sóc. És la petita individualitat. Hem dit que el blau és el color de la voluntat divina. De fet, a la Verge Maria li posen sempre el manto de color blau, el mantell. I la petita individualitat, el petit jo, és el sol que sóc, el plexe solar, que està a l'estómac, i que té a veure amb el petit ego.
Aquí podríem vincular-lo i amb els xakres, no? Els colors. Exacte. Dels que estem parlant. Com els podríem, el color blau, a quina part del nostre cos?
El color blau està al coll i el color groc a l'estómac. Els xakres són estacions d'energia, és com una central que fa que entri i surti aquestes longituds d'ondes que parlàvem abans. Uh-huh. I és el que ens fa interrelacionar-nos amb el món.
Els xakras, alhora, per això també els podem tenir bloquejats, no? Ja que ens posem a picar, fer una pinzelladeta.
Sí, seria com si ara... saps com ve el tècnic a casa teva i t'arregla el televisor? Uh-huh. Doncs a vegades falta contrast, a vegades falta brillo... llavors, amb el que fem amb la cromoteràpia és tornar a posar aquests colors en sintonia.
Podríem també que, inclús nosaltres mateixos, no? Perquè ara també podríem aplicar aquí el tema de com ens vestim, no? Com ens vestim al matí quan ens llevem, depèn del nostre
estat d'ànim.
Estat d'ànim, eh?
Sí.
Quina vinculació hi ha, no? Com ho podríem...
És exactament així. Ens vestim segons el nostre estat d'ànim i d'aquí podem fer una lectura. Coneixent què significa cada color, podem saber com estem.
I pot ser bastant divertit, no? Perquè vas pel carrer i veus les persones, depèn com en vestides, clar. I penses, pobre...
Avui has vingut de groc i blau, eh?
Sí, senyora, sí. Això... Intuïció.
Ah, exactament.
Podríem dir, per exemple, amb el tema de... Quan parlem del xakra del coll, no?
Sí.
Que quan una persona té mal de coll, si sí. Sabem que el xakra del coll és blau,
clar.
Ens podríem posar un mocador blau per poder reforçar, per poder mimar una mica aquest coll. Parlo d'aquest punt casolà, no?
Sí, seria molt bona cosa, la veritat.
Si vinculem els colors dels xakras i veiem que en alguna part del nostre cos està una mica desajustada, podríem posar-hi atenció, no?
Sí, també podem fer una meditació amb color i respirar el color per tot el nostre ser.
Podríem dir visualitzar el color amb imatge?
Sí, respirar-lo és això, simplement tancar els ulls, imaginar-lo i respirar-lo.
Mm-hmm. Que el color...
Ens impregni.
Ens impregna.
Sí, sí, igual que entrem a una habitació i ens impregna el color que hi ha, doncs el mateix amb la imaginació.
I sentir, sobretot, no? Sentir què percebim, com se sent el nostre cos, si s'exalta, si relaxa.
Exacte. També volia explicar el color groc, el que significa. Hem dit abans que és el color de la petita individualitat. És el sol que sóc. Si estic content, pinto un sol content. Si estic trist o angoixat, el pinto descontent. Podríem dir que l'estómac és la duana del cos. I quan tenim por, tenim ansietat en l'estómac. Uh-huh. Llavors, què fem amb una duana? Filtrem. Llavors, podríem dir que el color groc ens ajuda a filtrar i a discernir les nostres vides. Uh-huh. És preciós. El dubte sempre et porta a un discerniment.
Aleshores, aquí estaríem parlant de visualitzar el color groc i que ens impregni i passi per tot el nostre cos, no? D'alguna
exacte,
manera.
Perquè ens ajudi a assimilar, sí. Per exemple, és molt, com a consell et podria dir que és molt bo dinar amb una mica de llimona.
Ah. Jo esmorzo cada dia amb llimona.
Perfecte. Així ja comences el dia amb bon discerniment.
És que tan malament no anem. No. Eva Maria Chiqués, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I connecta't amb Jordi Torres, els patrons i les creences que a vegades ens poden arribar a obstaculitzar. Agafem un paper i un llapis i comencem a notar allò que sentim que ens bloqueja una miqueta en el nostre avançar.
Connecta't amb Jordi Torres.
Jordi Torres, benvingut a casa teva de nou. Com estàs?
Molt bé, gràcies. Encantat d'estar aquí.
Nosaltres també. Ja tenim tots el paper i el llapis preparat per fer l'exercici. L'exercici de connecta't, connectem-nos. Traiem allò de dins nostre per veure una miqueta més què està passant al nostre entorn, no? Que és un reflex de nosaltres mateixos. Avui ens parlaràs dels patrons i les creences.
Uh-huh.
Tot teu.
Molt bé. Els grans desconeguts i les grans desconegudes. Bueno, doncs l'exercici d'avui consisteix en escriure breument el que has après dels teus pares. Quan nosaltres diem el que hem après dels nostres pares, sempre ens ve al cap doncs, que m'han donat una educació, que m'han pagat un col·legi i que m'han ensenyat de com seure a la taula, com menjar... Però jo no em refereixo a això. Jo em refereixo a que ens han ensenyat els nostres pares sense saber ells que ens ho han ensenyat, a través dels seus patrons i de les seves creències.
Aquí hi ha molt a dir i molt a fer.
Uh-huh.
O sigui, agafem el paper, agafem el bolígraf.
Uh-huh.
Què és el que hem de començar a escriure, Jordi?
Doncs hem de començar a escriure el que creiem que nosaltres ens han ensenyat els nostres pares. Perquè al acabar l'exercici ens donarem compte... del que nosaltres estem fent a dia d'avui sense saber també que ho estem fent. Perquè, al igual que els nostres pares ho van aprendre dels seus pares, tot és en un nivell inconscient.
Podríem estar parlant del fet de repetir patrons.
Correcte.
Podríem dir que el que no ens agrada als nostres pares, a vegades ho estem nosaltres també fent, ho estem repetint, no? Això és el que hauríem de...
Sí, el que ens agrada i el que no ens agrada, però moltes vegades no entrem en el que ens agrada i el que no ens agrada, sinó és el que ens ensenyen. O sigui, et ficaré un exemple, no? Per exemple, jo et fico el meu cas, el meu pare, pues tota la seva vida ha estat treballant i per ell l'amor era treballar i portar diners a casa. Llavors jo inconscientment... és fàcil de saber quin tipus de treball havia tingut durant tota la meva vida, no? Pues moltes hores treballant i guanyant diners per portar a casa.
Clar. I d'aquí a veure com una persona exitosa, perquè porta diners a casa, perquè està treballant i probablement ausent de casa, però el gran èxit era demostrar l'amor així, no?
Correcte.
Aleshores, posem més exemples. Com podem anar escrivint? Perquè a vegades quan ens trobem davant d'un paper, a veure, no és senzill, eh? És un repte, perquè ens costa realment posar-hi claretat a la situació.
Sí, ens costa perquè els nostres patrons i les nostres creences són tan normals per nosaltres que no sabem que tenim aquests patrons. Llavors, per nosaltres és sempre actuar de la mateixa manera. Quan tu fas un stop a la vida, com per exemple estem fent ara amb aquests exercicis, i fas una mica d'examen de consciència, és quan et fas conscient dels teus patrons.
O sigui, hem d'escriure les coses que sentim, que hem après dels nostres pares. I a partir d'aquí...
Bueno, a partir d'aquí, veure realment en la teva vida, a dia d'avui, el que no t'agrada, perquè és el que t'han ensenyat.
Val. Aleshores, és d'aquesta actuació que tenim de manera inconscient, veure com nosaltres ho tenim interioritzat i dir, val, això ja pren consciència, sé que no vull continuar portant-ho a terme.
Correcte.
Com ho puc alliberar?
Com es pot alliberar? Doncs primer és bàsic fent-te conscient. No solament conscient a través de la paraula, sinó a través del sentiment, de fer-te conscient d'una forma real. Perquè, per exemple, tu pots estar, per dir alguna cosa, amb una persona tota la teva vida i aquesta persona, pues, igual l'estimes, però, o sigui, igual la vols, però no l'estimes. I per tu el voldre és el que sempre has tingut a casa i és el que sempre t'han ensenyat. Però realment no estimes aquesta persona, com per exemple, no?
Com per exemple. Doncs, qüestió de posar-hi consciència. Continuem amb aquest punt de posar-hi el què és el que han fet els nostres pares, què és els patrons que nosaltres repetim dels nostres pares i podem començar a alliberar-los per poder caminar una mica més lleugers d'equipatge, no?
Clar, per caminar més lleugers d'equipatges i pels que tenen fills, per ensenyar una altra cosa als nostres fills.
Perquè estem aquí per aprendre.
Correcte.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins la propera setmana.
Fins la propera. Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Doncs això és tot per avui, estimats oients i companys del viure. Com diu el nostre convidat, el ser humà és l'instrument del creador i el llenguatge de la música transcendeix la paraula. Fins al proper dimarts.